Bon dia, Vilafranca. Passen 8 minuts de les 9 del matí. Som-hi! Que ja teniu els mocadors preparats per la festa major. Queden els 2 dies esgarrapats per la tronada i avui ja tenim actes. Per exemple, a les 7, al claustre de Sant Francesc, l'acte que s'inaugura Vilafranca al món. En parlarem avui al programa amb els administradors i administradores, però de moment us hem d'informar. Avui hi ha 22 graus de mitjana i sí, hi ha possibilitats de pluja. La part bona quina és? Que demà, dijous, divendres, dissabte i diumenge no n'hi ha, en principi. Respirem tranquils, que plogui tot el que vulgui avui, però que ens deixi en pau aquesta festa major vilafranquina que comença el dia 29. Aquí a l'estudi també s'oloren les ganes de festa major i ho veurem al llarg de les seccions, entre d'altres. També els mateixos col·laboradors i col·laboradores estan més llançats, eh? Ja us aviso que tothom té moltes ganes de sortir al carrer i veure petar aquesta tronada. Què escoltarem durant el dia d'avui? Doncs ara us ho expliquem. Hi ha estudis que diuen que el 50% de la població porta ulleres. Els penedesencs estem dins d'aquesta mitja? Ho descobrim a 9:15 amb la Marta Soler, la nostra politòloga, a la secció Com som els penedesencs. No us la perdeu. A 9:45 el Sergi Gallego del CIAX, que porta ulleres, per cert, ens explica amb la Sílvia Delgado el cos europeu de solidaritat dins la secció Mobilitat a la Fresca del CIAX de Vilafranca. No té pèrdua, perquè si sou persones que us esteu plantejant d'agafar-vos un any per vosaltres, un temps sabàtic, i voleu marxar fora, conèixer món és una oportunitat única. Els que segur que aquests dies no marxen enlloc són figataires. Ens visiten a les 10 del matí per explicar-nos com porten els assajos de la festa major i també que els hem de fer algunes preguntes de festa major a veure si són BTVs o què. Els administradors de la Festa Major ens expliquen si plou, on es fan els actes. Que no plourà, toquem fusta. Ens expliquen també l'acte d'avui de Vilafranca al món, entre d'altres especificitats tècniques. Ens s'han acabat tot el marxandatge, també ens ho explicaran. A 10:45 la Laura, la Sara i el Jonathan, administradors i administradores de la Festa Major de Vilafranca. I a les 11 ja sabeu que us toca a vosaltres agafar el telèfon i trucar-nos al 93 817 26 26. Avui és el Dia Internacional, el Dia Mundial del Petroli. Podem discutir d'aquesta premissa i també us farem l'enquesta que ens porti avui la Marta Soler. Podeu guanyar una ampolla de cava a Vallformosa. Som-hi! I potser els pesos pesants d'aquesta setmana a nivell de rellevància són els castells i les torres humanes que veurem també aquí a Vilafranca, sobretot. El Carles Fernández, el nostre corresponsal casteller, estic segura que s'ha preparat un programa de 10 per explicar-nos què ens espera aquesta setmana. Tot això i molt més. Avui, al Penedès d'estiu, de 9 a 12 del migdia, amb Marc Pujol a les vies tècniques i Clàudia Climent als micròfons.
Penedès d'estiu, el magazín més fresc, cada dia de 9 a 12 del matí, a Ràdio Vilafranca. Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio. Papà, papà, papà. Bye.
Com cada dimarts ens acompanya la nostra superpolitòloga Marta Soler, que està molt cansada i molt enfadada perquè treballa per Festa Major. I li dic, mira Marta, jo també, me lo dices.
Som dues, sí, déu-n'hi-do.
Si vols podem venir aquí a rajar la ràdio de, bon... de lo que odiem a les persones que fan festa.
Doncs mira, escolta'm, no et diré potser pas que no, eh? Que...
A l'hora del cafè t'escapes un moment i fem aquí un mano-mano de, mira, vinga. No tothom té festa per la Festa
Ostres,
Major.
Ostres, déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Però bueno... És el que hi ha.
Sí, ho agafarem
algú ha de treballar.
Tota, clar, algú ha d'aixecar el país, digue-ho tot.
Correcte.
Marta, abans he avançat, he spoilejat que avui parlarem de l'enquesta de la setmana passada de si els penedesencs i penedesenques complim la mitja de portar ulleres o no. No desvetllo, t'ho deixo a tu.
D'acord. Ja t'ho dic ara, la superem. O sigui...
Amb escreix.
Amb escreix. Jo, bueno, sí que hi ha molta gent que porta ulleres, no?, pel carrer, els amics, els familiars i demés, però és que un 69% de les persones que han contestat l'enquesta porta ulleres.
Déu-n'hi-do.
Sí, i el que m'ha sobtat molt és que molts joves porten ulleres. I ara, bueno, després ja aniré explicant les raons d'això.
Sí, tu m'ho desengranes, ja m'ho
Però, a part de que també han sigut molt joves els que han votat a l'enquesta, no?, que això també fa pujar la mitjana, el 50 joves dels 75 que han votat porten ulleres. O sigui, el 75% dels joves que han votat porten ulleres.
Val a dir que l'enquesta la fem a través de xarxes socials,
de xarxes,
sobretot
també...
a la gent jove.
Sí, que això
tant,
arriba
si
molt més a...
I per tant, si estàs molt enganxat a les xarxes, vol
Pot
dir que
ser...
potser portes ulleres.
Correcte. Aquí volia arribar, no?, després de que un dels motius... He trobat una enquesta que es va fer tot l'estat espanyol, que un dels motius de que la gent jove, gent amb edats compreses entre els 17 i els 40 anys, més o menys, porten ulleres a causa d'aquesta degeneració digital, no?, que això, els ordinadors portàtils, els mòbils, que ens fa que la vista es cansi molt més, que s'hagi de forçar... i haguem de portar ulleres, lents de contacte, per poder-hi veure millor.
Abans eren els llibres que ens feien malmetre la vista,
sí,
no?
Sí. També diuen que 6 de cada 10 universitaris porten ulleres. Aquí també potser entra
vale.
No, una mica això de llegir, de forçar la vista en lletres petites,
clar.
Potser...
O sigui, més universitaris porten ulleres que no pas les persones que no van a la universitat.
Que no van a la universitat,
no?
Vale. Sí.
Molt bé. Ah, és curiós, carai.
Ja,
Haver-m'ho dit abans, que potser... Jo no veig res amb un cap dels dos ulls, vull dir que haver-m'ho dit abans que potser ho plantejava, això.
Vale, llavors, les comparatives així en general. Si aquí el Penedès el 69% porta ulleres, a l'estat espanyol el 53%. Aquests 15 punts gairebé, no?
Que són més universitaris o més segatos en general? Es necessiten ulleres per treballar la vinya o què?
Clar, home, sí, no? Has de mirar a veure què... Clar, has de triar... Sí. És això, que la manca de vista és un problema molt, molt greu. Perquè és que realment...
Potser com que la liem tant per Festa Major, Sant Fèlix ens castiga.
Tu portaràs ulleres tota la teva vida.
Exacte. Una mica a lo tonto.
I això que dèiem, que també he trobat que els infants espanyols són els que porten més lentilles. Tu veig que no portes lentilles, no?
No. Clar, és que tu i jo som una de cada, no?
Clar, sí, jo no em porto...
Tu no ets del 50% que porta ulleres.
Correcte.
Del 69% penedesenc.
Sí.
Jo moltíssim. A més, sóc de les que... Dues coses. Una, quan algú em diu, ai, me les deixes emprovar, penso... noi, quin és el teu problema, no? Vull dir que són els...
A veure, quan de...
Puc arrencar els ulls un moment, a veure si d'allò...
Si veig millor.
Sí, no fa gràcia deixar les ulleres, vale? Ja aviso ara, no ho demaneu. La gent que porta ulleres, no ho demaneu, perquè no fa gràcia. I més, hi ha gent que porta ulleres així una mica de postureig, no?
Aquí també...
Tinc 0,5, tinc 1...
O les que són de postureig total.
Clar, quan tens...
Aquests hipsters que estan de moda ara, que són el vidre de plàstic,
diguéssim. Això jo trobo un ultratge. Un ultratge de... Ai, ara m'he cansat, me les trec. A veure, què és aquesta broma?
No.
Oi que tu et poses una crossa, Marta, per anar pel carrer?
No.
Oi que no, si no la necessites?
Correcte.
Què fas amb les ulleres posades? No entenc.
Veig que t'afecta molt aquest tema, sí.
No, perquè jo tinc 4 cada ull.
Ja.
Llavors, què passa? Que... que per
que
mi...
no hi veus.
No, no, mira, no, no.
És que és un sentit, és que és la vista, és un
clar,
sentit.
És que me les treuen i el perdo.
Sí, sí.
I ahir, sense voler, les vaig xafar, perquè me les vaig deixar a terra i vaig tenir un drama. Vaig tenir un drama i vaig pensar, és que estan tortes i ara he d'anar per la vida i, clar, no me les puc creure. I el de les lentilles és un tot un món, eh? Perquè hi ha gent que les tolera molt bé.
Hi ha, ja, que els hi molesta,
ui,
no? Que...
A mi em fot molt mal al cap, les lentilles.
Ja.
No, no.
Però... Doncs mira, els nens espanyols es veu que estan més acostumats que no pas els de la resta d'Europa.
Oh, carai, ja me n'ensenyaran.
Doncs sí, oi?
Sí, no, no, fabulós. Home, és molt útil, eh?
És, i és més còmode, també, que no pots clar. Portar, no? Sempre les ulleres posades, sí. Que qualsevol cosa, no? Se'n mouen
bueno,
les...
Sí, i potser també...
La pluja...
Sí, quan plou és un drama. Ja.
Passar els límpies per sí. Les...
De fet, hi ha ulleres no. Que porten límpies, eh?
En sèrio?
S'han inventat. Jo no me les compraria mai a la meva vida,
no
perquè sembla que portis... Sembla que portis, no sé, una motxilla a cada...
Sí, no?
Sí, sí.
Ara que et deuen pesar aquí el las.
Horrorós, horrorós. Però n'hi ha. Vols dir que la canalla espanyola no porta més ulleres que la resta d'Europa perquè passem més temps al carrer? És a dir, tenim més bon clima, passem més temps al carrer, potser a la platja,
yeah.
Fem més coses a l'aire lliure i les ulleres molesten.
Molesten. Llavors, potser sí que s'han acostumat més petits, no?, de portar lentilles
clar.
De contacte. Pot ser.
Pot ser una opció.
Sí, sí. Això no ho deia, no desenvolupava
no.
Tant a l'estudi, però...
És la nostra tria.
La nostra hipòtesi sí, sí. Que traiem, sí,
fantàstic.
Sí.
Fantàstic.
I llavors, com que la setmana passada vaig veure que t'interessava molt la història de les ulleres...
Va, fot-li.
És brutal. Bueno, tot va començar...
Són molt antigues, oi?
Són molt antigues.
Sí.
Tot va començar per un astrònom àrab el 1021, després d'aquí, o sigui, d'aquesta època. Que va escriure...
A tot se li diu aquesta època, eh, Marta?
Bueno, sí,
el 1021.
O sigui, clar, abans o després de Cristo,
clar,
no?
Aquesta,
diguéssim,
aquesta
estem després. Que va escriure sobre unes lents polides que podrien ajudar les persones que tinguessin problemes de vista.
Déu-n'hi-do.
Llavors, el segle, va ser el segle XIII que es va traduir a aquest llibre, on es va traduir al llatí, i llavors va ser a les fàbriques de Murano, a Venècia...
Que treballen al vidre, clar.
A les fàbriques de vidre de Murano, on tenien com una mica la recepta secreta dels vidres polits, no?
Clar.
I llavors allà van començar a intentar, no?, trobar un mètode per poder millorar la vista de la gent. I ho van
que
aconseguir.
Fort,
va ser
fort.
A les fàbriques de vidre de Murano. I llavors, les primeres ulleres que van desenvolupar aquí a les fàbriques de Murano van ser unes ulleres de fusta. O sigui, eren els dos vidres rodons envoltats d'una muntura d'una muntura de fusta.
Ara és molt hipster, això.
Ara escolta, que potser tot torna en aquesta vida. I ho estem veient.
Ara, el que devien pesar aquelles ulleres, jo no sé si tinc nas per aguantar
allò,
eh?
Sí, sí, anava amb un rebló, no?, amb un remache i amb un eix, i
clar,
bueno,
tot
un artilugi que deuríem portar.
Imagina't fusta humida si plou, saps?
Horrible.
Horrorós.
Sí, sí, bueno, val més treure les ulleres i no veure, i al final...
Val més
perquè...
anar amb una lupa, tio.
Sí, sí.
Fota't una lupa i ja ho gestionaràs, això.
I llavors, ja al segle XVIII, va ser quan es van inventar les ulleres que portem avui en dia, amb les patilles, no?, que abans només es duien aquelles que s'aguantaven aquí al nas.
Clar.
Doncs això, ja va ser amb les patilles, com tal com les portem ara.
Sí, sí, i tant. Jo sempre he pensat, dic, si hagués nascut abans, no hagués pogut fer res.
Ja.
Res de res. És molt bèstia. Que ara,
sí, sí.
Ara a vegades... creiem que hi ha persones que no són vàlides per fer coses, no?
Sí.
Senzillament perquè no tenen les eines
sí, sí.
Que els permeten fer-ho. En canvi, les persones que... El 69% que portem ulleres potser haguéssim nascut segles abans i no haguéssim
sigut capaços
de fer res.
Sí, sí, sí. Sí, de fet, també un estudi que vaig llegir deien que és important, no?, revisió de la vista, perquè si no els hi revisem, per exemple, els nens petits, pot generar fracàs escolar, de que,
sí.
Clar, els nens ho donen per suposat, no?,
sí.
Que es veu així la vida, no?
Sí, jo tinc casos, casos propers de canalla que els hi ploraven els ulls a classe i, ostres, no, és que no vol estudiar, és que és un mandrós o mandrosa, no? I anaves a l'oculista i deies que no veu res, aquesta criatura.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
És això que és important, és un sentit que tenim més i l'hem de cuidar, si tant.
Jo recordo molt, Marta, quan em van posar les ulleres, que jo me les van posar tard i jo pensava que el món es veia ja malament.
Ostres, és que clar.
Als 6 anys o 7, no?, van dir... aquesta nena no veu res, però fins que no em van dir això, jo pensava...
Clar, tu ho veies com si fos normal.
No en tenia tant com ara, però jo pensava, bueno, doncs tothom ho deu veure així.
Clar, clar.
I semblava una nena bastant encantada de la vida, perquè no acabava de...
Clar, clar, és que és això clar,
que et canvia molt la personalitat, sentit. També.
Clar, clar.
I jo recordo posar-me-la, sortir de l'òptica i veure la roba estesa als balcons, tia. Era com, no és possible...
Que fort, no.
Sí, i les fulles dels arbres, tia. Era molt bèstia. Jo recordaré aquestes dues coses tota la vida.
Sí.
Sí, sí, per això és molt important el que deies, les revisions,
sí, sí.
Sobretot a la canalla petita,
els més petits.
Si no els has explicat mai com s'ha de veure el món...
Clar, ells ho veuen com una cosa normal, veure-ho malament.
No sí, ho saben, sí. No. Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
El nostre tècnic de sol, Marc, tampoc porta ulleres, eh? Per tant, fa pujar fa pujar aquest 31% de...
Sí, sí, perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, carai. Aquesta era l'enquesta d'aquesta setmana, Marta.
Sí.
Però ens tens feina posada per la setmana vinent.
Oi tant.
Fot-li.
Arriba Festa Major. Ja estem en Festa Major. O sigui, ja és la setmana clau. D'aquí dos dies ja hi ha la tronada. Bueno, ja comencem amb tot. I...
Està atabalada, la Marta.
Estic molt atabalada.
La tronada, no sé què, tal, no sé què. Sí. Pobre.
I voldria preguntar... Sí que és una mica de centralisme, no?, perquè preguntem a tots els penedesencs, però al final, no?, és com una de les últimes festes majors que hi ha aquí a la comarca i de més, i més que menys tothom acaba passant en algun moment a la Festa Major de Vilafranca.
És bastant inevitable.
Sí. Llavors, els hi volia preguntar als penedesencs i penedesenques si són més de tronada o d'entrada a Sant Fèlix.
Ui, aquí estàs apuntant ara.
Sí. Vull una mica de picabaralla, una mica.
T'he de dir
són
que...
Són els dos actes, no?, més o menys principals, a part de la Diada Castellera, així de folclore i d'una mica de tradició. I voldré saber a veure per on es decanten els penedesencs i penedesenques.
T'he de dir que els balls de la Festa Major ens han anat visitant aquí a la ràdio i està bastant equilibrat l'assumpte.
Sí?
Sí. Sí, sí, potser depèn del ball, l'entronada, l'entrada, canvia...
D'acord.
Però està bastant equilibrat, per tant és interessant també afegir l'opinió de...
De qui ens escolta.
Déu-n'hi-do. Molt bé.
A veure,
has anat a apuntar, et pots endur amics i enemics aquí, ja t'agrada.
Sí, home, sí.
Doncs Marta, ens ho expliques la setmana vinent, què et sembla?
Sí, tant.
Ens veiem aviat, que vagi molt bé.
Que vagi bé, clar. Adéu.
Adéu.
Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca us ofereixen les Diades Castelleres de la Festa Major de Vilafranca del Penedès en directe, amb el millor desplegament tècnic i humà per viure i veure de ben a prop els castells. Dijous 29 d'agost, Diada de Vigília, amb castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Vilafranca i Xicots de Vilafranca. Divendres 30 d'agost, Diada de Sant Fèlix, amb la Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca. Dissabte 31 d'agost, Diada de Sant Ramon, amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Jove Xiquets de Vilafranca i Xicots de Vilafranca. Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca et porten aquest franca. Penedès Televisió, Jove Xiquets de Vilafranca i Xicots de Vilafranca. Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca et porten aquesta Festa Major l'emoció dels castells.
Yeah. Es un barco estropeado sin timón con una vela que nunca ha llegado y no llegará a tierra. Cabe con soledad de mar en calma con tormenta esperando la siguiente luna llena. Dejando que el destino ponga rumbo a mi camino, sintiendo que me lleva la marea.
Siempre buscando el mensaje juntos para tener conciencia en el viaje. Yeah, y todos en hermandad podremos llegar y así encontraremos un buen lugar. Es la fuerza, la fuente para caminar entre la tormenta.
Voy en busca del mensaje. Oh, 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 oh. Haciendo la maleta para irme de viaje. Oh, 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 oh. Soñando con la
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Bon dia, ara són 9:15. Us oferim aquest primer flash informatiu amb algunes de les notícies que marquen l'actualitat local i comarcal. Us parla Goretti Martínez. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics Penedès Garraf continua amb la crida per aconseguir més famílies adoptants i acollidores. El CAT Penedès Garraf va engegar fa ja unes setmanes una campanya per aconseguir més famílies adoptants i acollidores. Durant els mesos d'estiu es produeixen més abandonaments, tot i que n'hi ha a qualsevol època de l'any. La mitjana d'entrada d'animals al CAT Penedès Garraf és de 6 al dia, de manera que el centre acull molts més animals del nombre que seria ideal. Aquesta situació fa que sigui indispensable trobar famílies i persones adoptants. A més, es dona la circumstància que una part dels animals abandonats són gossos de races potencialment perilloses. Tot i que del centenar de GPPs, com s'anomenen, que hi ha al CAT, només 5 no són adoptables per comportament, a la gent els costa adoptar un animal d'aquestes característiques. Volen reparar el més aviat possible els desperfectes causats per un llamp al campanar de l'església de Torrelavit. L'alcalde del municipi, Manel Raventós, s'ha reunit amb el rector i el pèrit del bisbat de Sant Feliu de Llobregat per avaluar els danys. Raventós ha demanat la màxima celeritat en la redacció dels pressupostos necessaris per al restabliment dels desperfectes generats al campanar de l'església de Santa Maria de Lavit en caure un llamp sobre la creu el passat 12 d'agost. Raventós vol evitar que els treballs de reparació es dilatin en el temps i que l'església recuperi la normalitat el més aviat possible. L'alcalde va visitar l'església amb el rector de la parròquia, Josep Maria Fons, i el pèrit de l'asseguradora del bisbat de Sant Feliu de Llobregat per avaluar els danys provocats pel llamp i poder tenir els pressupostos de les reparacions a realitzar. Recordem que un llamp va fer caure la matinada del 12 d'agost la creu de pedra que coronava el campanar de Santa Maria de Lavit i va provocar danys en la teulada i les instal·lacions elèctriques de l'església i la rectoria. El Vermut Music Festival tanca la segona edició amb la voluntat de créixer qualitativament. El passat dissabte 24 d'agost tenia lloc al Parc de Sant Julià la segona edició del Vermut Music Festival, un esdeveniment emmarcat dins els actes previs de la Festa Major i que combina vermut, gastronomia, música i tallers infantils, entre altres coses. Un dels aspectes diferenciadors del festival és que part dels beneficis obtinguts van a parar a la Fundació de la Festa Major. Els principals canvis d'enguany eren l'ampliació de l'horari amb una hora més de durada i la intenció de donar al festival un caire més familiar. Canano exposa una quinzena de peces al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca. El penedesenc Joan Hurtado Canano va inaugurar divendres al vespre la seva darrera exposició de pintures, que porta per títol Sintetitzant essències al món màgic de la música. L'artista procedent de Sant Martí Sarroca i amant de Velázquez i Dalí presenta una sèrie de dibuixos i pintures amb evocacions oníriques plenes de misteris i suggestions que ens fan reflexionar. Petits personatges llunyans que es desplacen i surten de les coves, atrets per instruments musicals expressament desproporcionats per transmetre situacions, idees, inquietuds i sentiments. Canano explicava que l'exposició és una progressió d'una altra que ja va fer fa un parell d'anys. L'exposició es pot visitar fins al proper 6 d'octubre a l'Aula de Cultura del Fòrum Verger Balaguer. Nosaltres ho deixem aquí quan passen gairebé 5 minuts de 9:45. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca, la vostra
ràdio. Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí. Som de casa.
Mai no vas començar anglès perquè...
Ah, si al final la gent vol, amb gestos i tal, s'entén.
Ni vas obrir el bar que et feia tanta il·lusió perquè...
I serien tots els amics, que si tanca més tard, que si convida'ns a anar una, no!
Sabem que és difícil començar, per això ara ho tens fàcil. Ja no tens excusa per començar a fer els teus plans. Emporta't un Seat Ibiza per 10.300 euros. Informa-te'n a Seat.es. Start moving.
Aconsegueix-lo a Jou Mòbil, carrer Castellet 8 de Vilafranca. Si voleu posar el punt bo i dolç a la Festa Major, veniu a la Pastisseria Bertran. Estem al costat de la plaça de la Vila, al carrer Cort número 20 de Vilafranca. Tenim catànies, bombons i xocolates d'elaboració pròpia boníssims. I els pastissos, gelats, rebosteria i pastisseria general per llepar-se els dits. Pastisseria Bertran, telèfon 93 892 0353. Veniu a viure els moments més dolços amb nosaltres. I ara a Pastisseria Bertran tenim un ampli assortit de gelats artesans.
Penedès d'estiu, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Som a les acaballes del mes d'agost, flairant ja i amb ganes de festa major, però quan acabi la festa major podeu entomar nous reptes i, per què no, plantejar-vos ser voluntaris, marxar fora. Aquestes són les propostes que ens acosta el Sergi Gallego, l'assessor en mobilitat internacional del CIAJ, aquest espai mobilitat a la fresca que us hem estat acostant al llarg de tot aquest estiu. Sergi, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Cada 15 dies hem anat descobrint diferents maneres de moure's, de marxar. Avui ens presentes el Cos Europeu de Solidaritat, una iniciativa que té 2-3 anyets que encara s'està rodant, oi?
Sí, és un programa de la Unió Europea que va néixer com a tal, si no recordo malament, a les acaballes del 2016 i fins a inicis del 2018 no es va començar a implementar. És a dir, que es va signar, però que encara no s'havia començat a implementar. És un projecte bàsicament juvenil, orientat a joves d'entre 18 i 30 anys, on es vol utilitzar la mobilitat internacional per motius d'aprenentatge i de creixement. Ve a substituir l'antic programa, que també n'hem parlat sovint, que era el Servei Europeu de Voluntariat, que era una pota, diguem-ne, del projecte Erasmus+. Ara es va veure doncs, que era una tasca que tenia prou dimensió com per fer-la un projecte propi, i així ho han fet, han creat doncs, això, el Cos Europeu de Solidaritat.
I ens deies qui s'hi pot acostar, qui pot contemplar aquesta opció. Bàsicament, què proposa?
Doncs mira, el Cos Europeu de Solidaritat ens ofereix dues grans vies que són anar a fer un projecte de voluntariat a l'estranger, això sí, territori europeu, tot i que també hem de recordar que s'inscriuen països europeus, però no de la Unió Europea, com per exemple Suïssa, Noruega, etc. Té una línia de voluntariat i una línia que és ocupacional, que serveix doncs, una mica per donar la possibilitat a joves que volen tindre les seves primeres experiències laborals fora de l'Estat i que doncs, fonamenta o financia una mica, facilita aquesta contractació transnacional.
Sempre fem aquesta pregunta. A qui recomanes el Cos Europeu de Solidaritat? Qui és el candidat idoni?
Clar, jo davant d'aquesta pregunta sempre tinc la mateixa resposta, que és a tothom que pugui, a tothom que ho aprofiti. Per què? Estem parlant d'un projecte, com deia, per joves de 18 a 30 anys, que tinguin una inquietud de mobilitat internacional, però serveix segurament per joves amb situacions vitals i personals molt, molt diverses. Hi ha joves que potser han acabat els estudis, no saben molt bé cap on tirar. Buscar un voluntariat doncs, els hi serveix com a una oportunitat per començar a experimentar una pràctica semiprofessional i això els hi serveix tant per agafar experiència laboral o experiència després demostrable, com també per ells mateixos autoconèixer, no? Saber si aquest tipus de vivència és algo relacionat amb el que volen tindre en un futur o no. És una vivència que es queda en allà molt interessant i ja està. Dèiem, joves que han acabat d'estudiar, joves que potser han començat uns estudis, no els han agradat i els han deixat. També hi ha joves que venen, ostres, es veuen amb la pressió aquesta de triar i se'ls hi fa massa gros. Crec que marxar a l'estranger pot ser una forma de trobar-se amb una mateixa, o sigui que...
Un parèntesi, no?
Exacte.
Una mica de valor d'oxigen per repensar cap on anem.
Bueno, allò que es diu, no?, de l'any sabàtic, és una expressió que a mi em genera una mica de conflicte, perquè no sé molt bé què vol dir. Em sembla que és un any buit. Jo diria, home, això no seria un any buit, no? És un any ple d'experiències i molt enriquidores. Però sí, en tot cas, seria un any sense formació estrictament acadèmica.
Formació de la vida, en
exacte,
aquest cas, no?
Exacte.
I molta.
Llavors, bàsicament, això funciona de la següent manera. Aquí el que hauríem de fer seria triar un projecte que ens agradi, perquè això, el projecte posa en cooperació una entitat catalana que ens serveix de plataforma d'enviament i una entitat del país on vulguem anar, que ens serveix de plataforma d'acollida.
Així aquesta entitat catalana ens tutelarà d'alguna manera.
Exacte. De fet, el rol d'aquesta entitat bàsicament seria fer un primer assessorament, explicar aquest projecte, com funciona, com tramitar-lo, ajudar a la candidatura, que també explicarem una mica com s'hauria de fer per poder-ho, bueno, per poder-ho materialitzar.
Ens hem de vendre, doncs, intueixo.
Ens hem de vendre.
Ara ens ho explicaràs.
Ens hem de vendre, i tant. I després doncs, també fa un seguiment que trobo que és molt interessant a distància. Òbviament, la capacitat d'agència d'una entitat d'enviament quan un jove ja està a l'estranger és limitada, però sí que dona aquesta confiança que tenim algú des d'aquí que periòdicament va proposant trobades, anem fent petites entrevistes per Skype. Una mica és l'eina de garantir que tot està anant com s'esperava, que és bé, i de fet... Això va sempre molt bé, vull dir, no conec ningú que hagi tingut una experiència dolenta. N'hi ha que l'han tingut molt bona, d'altres de bona, d'altres que, bueno, però allò dolenta no conec ningú que s'hi hagi trobat. Un altre dels papers de l'entitat d'enviament, que em sembla que és molt interessant també, és fer una formació a la sortida, és a dir, donar a conèixer bé quins són els nostres drets, quins són els nostres deures, què és el que s'espera de nosaltres, etc. Llavors, a l'altra banda, hi hauria l'entitat d'acollida, vull dir, que l'entitat d'acollida, bàsicament, ens ha d'oferir les tasques de voluntariat, col·laborem normalment entre 25 i 30 hores a la setmana amb una entitat. Cal recordar que d'entitats n'hi ha de molt diverses, entitats artístiques, mediambientals, de promoció dels drets humans, amb temes de gènere en estan creixent moltes, temes de treball amb infància, sobretot en l'àmbit social. Per tant, totes aquelles persones que vulguin tindre una experiència enriquidora dins de l'àmbit social trobaran molt fàcilment, segur, alguna proposta. Això no vol dir que siguin les úniques. També hi ha entitats que es dediquen a la promoció econòmica, a lluitar contra l'abandonament escolar, bueno, temes mediambientals ja ho he mencionat. N'hi ha de tipus molt, molt diversos.
Les nostres necessitats, fins a quin punt estan cobertes? Perquè estem parlant tota l'estona de solidaritat, de voluntariat...
Exacte. Bé, jo sóc dels que pensa que totes les necessitats bàsiques estan cobertes. És un programa superpotent que, a part d'aquest assessorament previ, que ja diríem està cobert pel programa, ens paguen el vol d'anada i de tornada, ens paguen l'allotjament. En la majoria dels casos això es tradueix en una habitació, en un pis compartit, per tant, ens pagarien el que seria el lloguer. Ens paguen uns diners de manutenció i a vegades, depèn del lloc on anem, que ens faciliten el menjar físicament o si no, doncs ens donen els diners perquè nosaltres ens ho gestionem, que crec que, a més, això ens reflecteix que és molt interessant pel desenvolupament de joves, sobretot de joves molt joves, no? Perquè joves que potser no han viscut mai sols, fora de casa, tenen les primeres experiències gràcies a aquest programa. Dèiem també una assegurança mèdica, per tant, tenim tota la cobertura que ens pugui caldre. Ens donen curs d'idioma, per tant, de l'idioma del país, cal recordar, perquè sí que és veritat que en el 90% dels casos el nostre idioma vehicular serà l'anglès. Per tant, jo crec que això ens pot ajudar a desmitificar la idea de que si volem aprendre anglès hem d'anar a Anglaterra. Jo sóc dels que pensa que potser no tant o no sempre. Jo recomano Anglaterra a les persones que tenen un nivell d'anglès ja elevat. També ho hem comentat alguna vegada, si no la situació pot ser complexa, pot ser difícil i tensa. I deia també que ens donen una petita quantitat de diners de butxaca perquè cobrim les nostres despeses quotidianes. No és un sou, per tant, jo aquí també faig la distinció que m'agrada fer sovint entre allò que és treballar i allò que és fer un voluntariat. Per mi això és un voluntariat, eh? Vull dir que ens cobreixen les nostres despeses i una mica més, però en tot cas no arriba a ser un salari, per tant no podríem parlar de feina en aquesta branca.
Hem de portar un coixí econòmic.
Sempre és recomanable. Tot i així, a vegades quan poso l'exemple, anant una mica a l'extrem, dic que podem marxar amb 0 euros i tornar amb 0 euros. Clar, tot allò que puguem necessitar durant aquest temps i accedeixi als diners de butxaca que ens puguin donar, doncs, clar, si volem poder aprendre alguna cosa, si volem poder gaudir de la gastronomia o si ens volem pagar, bueno, tindre un telèfon mòbil, doncs potser sí que ens cal una mica de coixí econòmic. Però estaríem parlant de pocs diners perquè l'experiència per si sol ens ho cobreix absolutament tot. Hi ha una altra cosa interessant, també, ja no seria una cobertura econòmica, però ens dona un certificat de participació que, si bé a Catalunya no es coneix gaire, a l'estranger cada vegada és més conegut.
Es valora.
Sí, i és el Youth Pass. Se li diu, és un certificat formal, legal, reconegut, on es certifica aquesta experiència, i no només l'experiència en si, el fet d'hem estat a l'estranger i hem viscut soles, etc., sinó que també ens dona... ens especifica quins aprenentatges hem tingut. Això és molt interessant per dues bandes. D'una banda, perquè això ho fa el jove, és a dir, ha de passar per un procés de reflexió i anar veient quins aprenentatges ha tingut. Aprenentatges que poden ser relacionats amb la pròpia tasca que feia. De fet, fa poc vaig estar en contacte amb una noia que ha anat a Alemanya a treballar amb una escola a Bressol i una escola a Montessori, per tant, ha après molt sobre la seva professió. Ella és educadora infantil, però també sobre el fet de viure sols, de forma autònoma.
Personal, no? Vivència personal.
Exacte. Bàsicament allò que diem, ostres, em trobo malament, no tinc la mare, com m'ho gestiono, no? Doncs això també és un aprenentatge i ben treballat també es pot plasmar en aquest tipus de document. Per tant, diguem-ne que l'impacte que té en la nostra ocupabilitat futur és molt important. És més, hi ha molts joves que això els hi permet no només descobrir la seva vocació més genuïna, sinó que a sobre ja tindrà números per poder treballar. Molts dels joves, a la tornada, busquen feina doncs, d'allò que han estat fent. I alhora veiem com si treballem o busquem feina en entitats socials, no tant en empreses allò més típiques, a vegades fins i tot passa per sobre de la formació acadèmica. Per tant, és molt interessant i recomanable.
Ens deies que hi havia una segona línia, uh-huh, menys coneguda, de projectes ocupacionals.
Sí, la gran innovació dins d'aquest programa respecte al que era abans dins de l'Erasmus Plus és precisament això, una línia ocupacional que té com dues vessants, una que seria l'oportunitat de fer pràctiques a l'estranger, serien pràctiques ja sí que remunerades, no arribaria al nivell de sou, però serien pràctiques remunerades, o fins i tot primeres feines. Es distingeixen perquè la forma de tramitar-les és lleugerament diferent i la responsabilitat que podem assumir seria també diferent. En cas que anéssim a fer un programa de pràctiques, no podríem substituir a un treballador, per tant, estaríem fent sempre tasques de suport, En canvi, si anéssim a fer aquestes primeres feines, ja sí que seríem professionals, estaríem treballant i estaríem contractats. També és veritat que ets a dir que és un projecte molt xulo, està, bueno, sobre el paper em sembla impressionant, però com que aquest és un projecte encara molt nou, no s'està implementant gaire. Encara ara és difícil trobar ofertes, ja sigui de pràctiques o de primeres feines. Tot i així, està previst, hi ha una dotació econòmica. També és veritat que segurament el fet de que no s'hagi implementat de forma més ràpida és perquè, així com en el projecte de voluntariat la Unió Europea ens cobreix totes les despeses que descrivia abans, aquí ja no es cobreixen totes les despeses, sinó que es donen avantatges fiscals a les empreses per la contractació. Llavors ja seríem nosaltres qui, a través de la nostra remuneració econòmica, cobriríem les nostres despeses. Una cosa que em sembla anecdòtica, però que sí que cobreix la Unió Europea, seria, per exemple, el vol d'anada i de tornada i l'allotjament en cas que haguem de fer una entrevista laboral, no? Però un cop ja tenim la feina, ja s'entén que ens hem de cobrir les nostres despeses a partir de la remuneració que rebem.
Quant temps caldrà perquè es comenci a omplir d'oferta i demanda?
Bona pregunta. Es diu, en els fòrums on de professionals on es parlen aquestes coses, es diu que en la següent tongada, que comença a partir de l'octubre, perquè ara també hauríem de parlar de plaços i de terminis, a partir de l'octubre segurament ni començaran a haver, però sí que s'espera que a partir de gener del 2020 n'hi hagin més. Això no vol dir que siguin projectes per començar a l'octubre o al gener, val? Són terminis de sol·licitud a la Unió Europea. Efectes pràctics, això es traduiria que aquests pocs projectes que es preveuen a l'octubre es realitzarien a partir del gener del 2020, i els que es puguin presentar a partir del gener del 2020 ja serien per implementar-los a partir del maig o juny del 2020.
Fa 15 dies ens explicaves que les estades col·laboratives mm-hmm. és una cosa que és molt ràpida, que mm-hmm. d'avui per demà pots trobar la teva estada, el teu hoste i marxar. Aquí veig que hi ha burocràcia.
Sí.
Europea.
Aquí, exacte. I és bàsicament això, sí. Les entitats han de presentar un projecte a la Unió Europea perquè la Unió Europea, doncs, accepti i ratifiqui aquesta despesa, i per tant hi ha d'haver uns tempos que s'han de respectar. El procés normal, diguem-ne, o estàndard, o el previst perquè els joves puguin seguir aquest projecte és el següent, perquè n'hi ha dos, després n'explicaré un que seria com gairebé fer la trampeta per poder anar més ràpid. Però els projectes, diguem-ne, lents, és quan el jove agafa de l'orella l'entitat d'acollida allà on vol anar, o podem consultar a la pàgina web de Joventut de la Unió Europea, i agafa de l'orella també l'entitat d'enviament, i diu: escolteu, mira, jo en aquesta entitat, que veig que treballeu, per exemple, al medi ambient a Hongria, per dir alguna cosa, m'agradaria vindre a fer un projecte de permacultura. Llavors, seria la persona jove qui fa la proposta a l'entitat d'acollida, els hi envia, això sempre va de la mateixa manera, és on entra el vendre's, una carta de motivació i un currículum. De fet, un dels serveis que fem al CIAG és un acompanyament en la redacció d'aquests dos documents, per tant, si algú vol fer que vingui, l'ajudaríem a redactar-ho. I ha de buscar també l'entitat d'enviament que li interessi que li faci el suport des de Catalunya. Aquesta segona part per mi és menys important, perquè en realitat qualsevol entitat que hi hagi a Catalunya estarà disposada a fer-ho, perquè és un volum de feina molt petit. Ara bé, el lloc on hem d'anar, clar, ens hauran de buscar l'allotjament, per tant, haurà de ser algú que ja prevegui tindre certs voluntaris durant aquell període. Això té un gran avantatge i un gran inconvenient. El gran avantatge és que el jove es pot fer el seu projecte a mida. Ara, per exemple, bueno, ara ja no, ja fa uns mesos, va marxar una jove a Grècia a fer un projecte precisament de ràdio, a treballar amb una entitat que treballava amb ràdio amb joves, i ella volia treballar la ràdio i afegir perspectiva de gènere amb joves amb menys oportunitats, que se li diu, joves amb famílies desestructurades, etc. Aquesta noia havia estudiat periodisme, tenia molt clar que volia dur a terme aquest projecte, i bàsicament el que va fer va ser, doncs, això, buscar una entitat que li pogués cobrir aquesta necessitat, va enviar la candidatura i els hi va fer la proposta de projecte. A l'entitat li va agradar, i per tant ella va poder definir els termes en els quals ella estava allà. El període, el número de mesos, perquè recordem que això és un projecte que es pot fer d'entre 2 mesos i un any, tot i que de 2 mesos hi ha pocs projectes, la majoria són a partir de 4, Per tant, aquesta noia va poder triar quan marxar, quan tornar i quin tipus de tasques fer allà. Per tant...
A la carta.
A la carta.
Perquè ho va empènyer ella.
Exacte. Per això, diríem, seria la gran avantatge. És més feina, però ho fas totalment a mida.
Deies que hi ha drecera.
Sí, tot i així l'inconvenient que dèiem, que l'inconvenient és un tema de tempos.
Sí.
Has d'adaptar-te als tempos d'entrega de projecte, per tant, si a l'octubre, si tu vols començar un projecte al gener del 2020, abans de l'octubre has de tindre una entitat que t'hagi acceptat el teu projecte per poder-lo enviar a la Unió Europea. Per tant, jo recomano mínim uns 6 mesos d'antelació perquè tot vagi fluid i amb prou marge. Però dèiem que hi ha trampes.
Aviam, fet, no, aquesta trampeta.
No són trampes. Moltes vegades les entitats tenen clar que volen rebre un voluntari i tenen molt clar quin tipus de tasques volen cobrir. Llavors, la pròpia entitat, sense conèixer cap persona en concret, envia a la Unió Europea la seva proposta i quan la Unió Europea l'aprova, llavors l'únic que necessita és trobar la persona voluntària. Això ens permetria doncs, trobar projectes com qui diu d'avui per demà. De fet, va haver una noia que va marxar a Àustria al maig. Va vindre el CIAX, no recordo la data, però en un marge d'uns 10-15 dies aproximadament, va passar entre la primera visita al CIAX i va agafar l'avió. Vull dir que va ser molt, molt ràpid.
Pim-pam, això sí que és tenir-ho clar, eh?
No és freqüent.
Ja,
de fet,
ja.
Jo recomanaria pensar-s'ho bé. Però sí, podríem fer-ho de forma molt, molt ràpida. Bàsicament, perquè ens saltem el tràmit de la Unió Europea i la Unió Europea ja ha aprovat aquesta despesa. Només necessitem que l'entitat, el nostre perfil, els hi sembli atractiu. Cal recordar que això s'assembla a un procés de cerca de feina, però no té les restriccions d'un procés de cerca de feina. És un procés d'aprenentatge perquè els joves puguin créixer, per tant, no ens demanen titulacions mínimes, tot i que en algun cas doncs això pugui afavorir que ens ho tinguem més fàcil per accedir-hi. Tampoc ens demanen un nivell d'idioma mínim, ni de l'anglès ni de l'idioma del país. A l'anglès normalment se'ns diu que volem un nivell mínim per comunicar-nos. Jo aquí sempre dic que això és el que cadascú interpreti que és mínim per comunicar-se. Sempre poso l'anècdota que hi ha persones, conec persones que han marxat parlant amb prou feines dues paraules d'anglès.
Indi.
Exacte, i han sobreviscut. Per tant, es pot. Jo, òbviament, si algú té clar que vol marxar, per poder treure el màxim de suc de l'experiència, jo recomano treballar l'anglès al màxim possible per anar ja a territori tenint el màxim de soltura possible que haguem tingut temps d'assolir. Jo crec que és interessant. Però, bueno, en tot cas, no tenim limitació per baix. I tampoc ens demanen cap coneixement de la llengua pròpia, tret que sigui un projecte que, per la seva forma, sí que necessitem poder-nos comunicar en la llengua del país. Habitualment, els països que més ens poden demanar la seva llengua pròpia solen ser Alemanya, França i Itàlia. Suposo perquè són conscients que els seus idiomes poden ser més fàcilment estudiats, perquè, per exemple, Croàcia, Hongria, Polònia, molt rarament et demanen parlar la llengua autòctona.
I acabem, Sergi, si et sembla, amb algun exemple, amb alguna proposta concreta que trobaríem si entréssim ara. Mm-hmm.
Sí, mira, he portat algunes propostes, les he tret de la pàgina de l'Associació Mundus, que és una associació que té diverses seus a Catalunya i a Espanya, de fet. Aquesta gent és una entitat molt interessant perquè aproven un munt de projectes i fan molta difusió. No són les úniques, els CIAX en tenim moltes altres, però sí que si volem veure què és el que es mou, aquest és un bon lloc per començar. He vist, per exemple, un projecte de fusteria. No? Hi ha un projecte d'inserció sociolaboral de joves amb menys oportunitats a Àustria de 12 mesos. Està previst que comenci ara al setembre, de fet, estan buscant dues persones encara, vull dir que si algú volgués anar a Àustria a treballar i a ensenyar fusteria a joves que fan projectes d'inserció sociolaboral, doncs podria anar-hi. No cal ser fuster, no cal saber-ne, és bàsicament doncs, anar a treballar amb joves, ser capaç de dinamitzar i veure si fent aquesta tasca. No és habitual, però aquest m'agrada per això, per especial. Hi ha un projecte també de treball amb joves, vòlei i ciència. És una mica amb
quin,
un...
Quin max-mix més estrany.
Sí, sí, de fet, bueno, la vessant juvenil hi és molt present i és gairebé sempre. Bàsicament, me l'he estat llegint abans. És un projecte de Romania de 7 mesos, previst de setembre a maig, on el que faríem seria, d'una banda, dinamitzar activitats de suport a l'educació, per això la part més científica, de l'àmbit més científic, però treballen amb joves en risc d'exclusió social d'un club de voleibol. Per tant, qualsevol persona que tingui qualsevol d'aquests dos interessos podrà satisfer una mica, pues això, les seves inquietuds.
I una última proposta.
Va, sí, una de molt interessant, que a mi això m'agrada molt, ja saps que m'agrada molt temes d'inclusió, integració social, un projecte a Grècia d'inclusió social de persones refugiades. Avui en dia seguim parlant de la problemàtica que tenim al mar Mediterrani, però sí que és veritat que tot aquell impacte mediàtic que van tindre les migracions des de Síria han disminuït, ja no surten les notícies, però les persones encara hi són. Llavors, bueno, un dels projectes és de 10 mesos a Grècia a través de la Creu Roja, una mica doncs, treballant la inclusió social d'aquestes persones. Té bàsicament dos eixos. Un, ensenyar anglès a nanos, a nens i nenes, fills d'aquestes famílies. I l'altre també un treball d'inserció sociolaboral de principalment les dones, perquè ens trobem amb famílies que, si bé totes tenen unes grans dificultats d'accés al món laboral, sigui per qüestions de discriminació, sigui per qüestions culturals, pel que sigui, moltes dones que volen treballar tenen dificultats per accedir al mercat laboral. N'hi ha alguns altres, també és veritat que a Itàlia ara és un tema complicat treballar amb immigració, o també recordar les dificultats que se'ns presenten ara al Regne Unit amb tot el tema del Brexit, que hi ha molta gent que vol anar a Londres, recordar que és delicat.
Moltes gràcies, Sergi Gallego, i fins a la propera.
A tu, per convidar-nos.
A reveure.
A reveure.
Penedès d'estiu, cada matí a Ràdio Vilafranca.